Bon dia. L'alt risc d'incendi podria arribar a provocar el tancament d'accessos naturals com els de l'Alta Garrotxa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Doncs va fer plantejar què passava a l'Alta Garrotxa, perquè el podíem tenir a les portes. Inclús des de les institucions va haver un interès per repescar com ho podíem fer per començar a instal·lar també senyalització. Fins ara no ha passat tant. Veurem quina és l'evolució. I potser de cara al futur haurem d'incloure doncs, l'Alta Garrotxa dintre dels massissos que potser en algun moment també haurem de tallar els accessos.
És el cap de l'àrea regional de Girona dels agents rurals, Ignasi de Dalmases, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot sobre el possible tancament d'accessos naturals de l'Alta Garrotxa. Tot plegat dependrà de l'evolució de la meteorologia al llarg d'aquests propers anys. En aquestes declaracions, Dalmases també recordava el foc de l'Empordà del 2012, que ja va fer replantejar a les institucions la instal·lació de senyalització en aquesta zona. Des del cos d'agents rurals també demanen que el ciutadà s'informi abans de visitar entorns naturals. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dimarts 22 d'agost de 2023 i ho fem com sempre en titulars.
El dia en 4 minuts.
Respectar les indicacions és una de les claus per evitar incendis forestals. Ho ha explicat el cap del Parc de Bombers d'Olot, Josep Ferrés, en declaracions a la finestra d'Olot Televisió. Des del cos de bombers remarquen que accions com limitar accessos o imposar franges horàries per treballar al camp són algunes de les claus més importants per evitar incendis. El Ripollès alarma Sant Pau de Segúries per problemes greus amb l'aigua potable del municipi. A causa d'un problema a la xarxa, es va perdre gran quantitat de l'aigua del dipòsit i ha d'utilitzar camions cisterna de municipis veïns. L'Ajuntament de la Vall de Bianya ha dut a terme les darreres setmanes millores en la recollida d'aigua d'alguns carrers del nucli de la Canya. Cada vegada repeteixen més els episodis forts de pluja i inundacions. I és per això que el consistori ha destinat 25.000 euros en aquest tipus d'actuacions. En cultura, les preses han engegat una nova edició del Festival Es Dansa, que enguany posa l'accent a les creacions d'artistes joves. En total seran 7 dies d'actuacions de companyies d'arreu del món, com per exemple grups arribats d'Uganda, Moldàvia o Uruguai. A Olot, fa poques hores hem conegut el programa de les festes d'altura de 2023, on els detallets, Lil Dami o Gertrudis en seran els caps de cartell. Aquest migdia ja s'ha presentat la programació de les festes que se celebraran del 6 al 10 de setembre. Podeu consultar la programació completa a través del web garrotxadigital.cat. Les camisetes, precisament de les festes d'altura, és una tradició en hores baixes. Ho asseguren els serveis d'estampat d'Olot, els micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. I la Batalla de les Flors estrena un nou format que s'incorporarà a l'exhibició tradicional de carrosses fetes amb flors de paper. Els participants hauran de lluir únicament un element fet amb paper. En esports parlarem de l'Atlètic Olot, que demana un espai propi on poder jugar a futbol. El club utilitza actualment les instal·lacions del Morrot, però l'ha de compartir amb altres equips. I el futbol territorial engega els motors. Els equips garrotxins comencen una pretemporada clau per arribar preparats a l'inici de la Lliga per la majoria d'equips de la comarca, que serà el cap de setmana del 16 i 17 de setembre.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Abascal es troba amb el rei amb la incògnita del suport de Vox a Feijóo. El líder de Vox havia ofert els vots dels seus 33 diputats del Partit Popular, però la trencadissa en l'elecció de la mesa del Congrés ho posa en dubte. Prohibides les activitats a la natura pràcticament tot el país per la onada de calor. Les restriccions temporals s'aplicaran a mig miler de municipis en grau 3 del Pla Alfa entre dimarts i dijous. Un assaig clínic pioner ataca alhora el càncer de pulmó i la metàstasi al cervell. A Bellvitge han fet el primer assaig clínic en què, en lloc d'atacar els tumors del cervell primer amb radioteràpia. El que es fa és la quimioimmunoteràpia, només tenir el diagnòstic, i aquest nou enfoc ha donat resultats positius. En l'àmbit internacional denuncien que l'Aràbia Saudita va matar a trets centenars de migrants etíops. L'ONG Human Rights Watch recull testimonis de centenars d'assassinats entre el març del 2022 i el juny del 2023. I es gasta 12.000 euros en una disfressa per transformar-se en gos i passeja per Tòquio. L'home surt a passejar pels carrers de la capital japonesa davant la mirada atònita dels vianants.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui i demà el temps no canvia. Continua la calor, calor molt intensa. De fet, els dies més càlids d'aquest estiu, continuats, onada de calor. Vam tenir també 4 pics de calor, que van durar un dia o dos, però ara ja són més de 3 dies. Onada de calor. Ahir va arribar als 42 graus a Espolla, 41 graus, per exemple, a Mieres, a Olot, a Vic, 39 de màxima, a Gombrèn, al Ripollès, 34, 41 graus també a Llagostera, moltíssima calor. Però a la tarda amb tempestes, com passarà avui, van caure ruixats forts, tempestes, per exemple, a Lluçanès, a Prats de Lluçanès, 50 litres per metre quadrat, 27 a Lluçà, o Pina Camprodon, 23 a Puigcerdà, amb una conseqüent refrescada en aquests llocs on va ploure. Bé, matinada molt càlida, per tant, tornarà a ser tropical a gairebé tot arreu, per sobre de 20 graus les mínimes, com a molt baixarem a 18-19 alguna raconada a l'interior, per sota dels 14-15 a les valls del Pirineu, però a la costa, atenció, mínimes de 25, 27, 28, realment escandalós. I de dia, novament, màximes de 35 a 40 graus o una mica més. A la tarda, tempestes, ruixats a les comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, poden arribar també al nord d'Osona, nord del Ripollès, Alta Garrotxa, i demà també tempestes de tarda, seguirà la calor, o fins i tot encara podria pujar una mica més la temperatura entre dimecres i dijous.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 22 d'agost de 2023. Esteu escoltant l'informatiu migdia de la sintonia de Ràdio Olot. I avui comencem parlant de l'alt risc d'incendi que podria arribar a provocar el tancament d'accessos naturals com els de l'Alta Garrotxa. Tot dependrà ara de l'evolució de la meteorologia al llarg d'aquests propers anys. Ho ha explicat el cap de l'àrea regional de Girona dels agents rurals, Ignasi de Dalmases. El foc de l'Empordà del 2012 ja va fer replantejar a les institucions la instal·lació de senyalització en aquesta zona. Des del cos d'agents rurals també demanen que el ciutadà s'informi abans de visitar aquest tipus d'entorns naturals.
L'informatiu del migdia.
Des d'aquest dilluns, la Garrotxa es troba en nivell 2 de risc d'incendi del Pla Alfa. Representa que el risc és alt o molt alt de patir un incendi natural en qualsevol situació lligat a l'extrema sequera que viu el país. Arreu de Catalunya es faran controls d'accessos per evitar la presència humana en aquests espais amb dos objectius. D'una banda, per reduir el risc d'incendi provocat, ja que el 90% dels que es produeixen a Catalunya són intencionats. De l'altra, es vol evitar que hi hagi persones en situació vulnerable a la zona en cas que es declari un incendi forestal. Mentre duri l'activació, els agents rurals es destinaran exclusivament a la prevenció d'incendis forestals i es reforçarà la vigilància aèria. Uns controls i senyalitzacions que en els darrers anys han fet replantejar les institucions que les podrien incloure a l'Alta Garrotxa. Una zona, segons el cap de l'àrea regional de Girona, dels agents rurals, Ignasi de Dalmases, pot arribar a ser molt vigilada si la sequera extrema es repeteix estiu rere estiu.
Doncs va fer plantejar què passava a l'Alta Garrotxa, perquè el podíem tenir a les portes. Inclús des de les institucions va haver un interès per repescar com ho podíem fer per començar a instal·lar també senyalització. Fins ara no ha passat tant. Veurem quina és l'evolució. I potser de cara al futur haurem d'incloure doncs, l'Alta Garrotxa dintre dels massissos que potser en algun moment també haurem de tallar els accessos.
Des dels agents rurals també recorden que s'ha de pensar en la situació que es té a dia d'avui. Altes temperatures, poca pluja i sequera greujada durant els mesos d'estiu. Dalmases remarca que la gent s'ha d'informar abans de visitar qualsevol zona forestal, en especial durant aquesta època de l'any.
El ciutadà, sigui de la Garrotxa, sigui d'on sigui, s'ha d'informar. ha de veure com està. Tot i així, hi ha unes mesures. L'Alta Garrotxa també està patint una sequera en comparació. Estem parlant del Fluvià. Per tant, jo crec que ha d'haver informar-se, si no. I si no troba prou informació, preguntar. Nosaltres estem a disposició. Excursions de grups grans. Doncs bé, hi ha moments que potser no toca.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que es poden arribar a fregar valors màxims de 40 graus en comarques com la Garrotxa. L'episodi començaria a remetre de cara a divendres de la setmana vinent, tot i que no es descarta que es pugui allargar. De moment, la comarca de la Garrotxa seguirà a un nivell alt o molt alt de risc d'incendi forestal. I en la mateixa línia, respectar les indicacions és una de les claus per evitar incendis forestals. Ho ha explicat el cap del Parc de Bombers d'Olot, Josep Ferrés, en declaracions a la finestra d'Olot Televisió. Des del cos de bombers remarquen que accions com limitar accessos o imposar franges horàries per treballar al camp són alguns dels punts més importants per evitar incendis. Joel Tallant.
El risc d'incendi ja forma part del nostre dia a dia en els darrers mesos. Amb la sequera que es viu arreu del país, el perill és molt alt i des dels cossos, com el dels bombers, es remarca la importància de respectar les normes indicacions dels forestals. El Pla Alfa dictamina quines restriccions hi ha segons el nivell al qual es trobi la comarca. Es tracta d'una mesura que serveix per conscienciar la població davant un possible incendi. A Catalunya hi ha tres tipus d'incendi més freqüents que altres i que, segons el cap del Parc dels Bombers d'Olot, Josep Ferrés, suposen greus conseqüències.
Així, de grosso modo, podria dir que tenim classificats tres tipus d'incendi. Podríem parlar d'incendis de combustible, que són aquests que ens podríem trobar a la Catalunya central, que hi ha molta massa forestal, molt de pi, i seria un incendi en què el combustible seria el principal motor d'incendi. Després ens podem trobar amb incendis topogràfics, que són aquests més tipus de Pirineu, on la pendent és la dominant i tindríem un incendi doncs, conduït per la pendent. I llavors tindríem els altres que tenim més als extrems del país, o més a la zona litoral. En extrems parlem de tramuntana i el que és el cerc o el mestral, el que és Terres de l'Ebre, i llavors aquí el motor dominant de l'incendi seria el vent.
Segons Ferrés, a banda de conèixer el detall del que poden suposar aquest tipus d'incendis, un dels factors importants per la prevenció és tenir civisme. Davant les indicacions de prohibició als accessos al medi natural, el millor és seguir les directrius dels cossos de seguretat. Ferrés ho defineix com una qüestió de cultura.
És un tema de cultura, per una banda. Llavors també és un tema de civisme. Hem de ser conscients del que pot passar i ens hem de comportar i ens hem de respectar uns als altres. Per tant, tot el que sigui, si ens diuen Massís del Montgrí tancat, i jo tinc ganes d'anar amb bicicleta, escolta, mira, per un dia que no vagi al Montgrí agafo la bici, me'n vaig a una altra banda, no? No.
Des dels bombers insisteixen que el risc d'incendi és elevat arreu del país. Focs com el de Tenerife o el Canadà han de ser motiu suficient per tenir cura de l'entorn natural, segons el mateix cos. Durant el mes passat, el foc tot just va calcinar 9 hectàrees a Catalunya, la xifra més baixa de tota la dècada gràcies a les pluges de finals de primavera.
A Taife ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes relacionats amb els dos primers que han obert aquest informatiu migdia i també amb la sequera. Estem parlant de l'aigua, perquè l'alarma a Sant Pau de Segúries al Ripollès per problemes greus amb l'aigua potable del municipi és alarmant. A causa d'un problema a la xarxa es va perdre gran quantitat de l'aigua del dipòsit i ha d'utilitzar camions cisterna de municipis veïns per garantir l'abastiment. A més, el consistori porta tallant l'aigua de forma intermitent a diversos sectors del poble, informa Jordi Altaveu.
Una avaria aquest dimecres amb el tub que connecta aquest dipòsit amb la xarxa del municipi va generar que es perdés bona part de l'aigua. Això juntament amb l'entrada de menys recursos hídrics a causa de la sequera i l'augment de consum per l'arribada de visitants al poble i el turisme estacional han augmentat les dimensions del problema. Ho explica Albert com a alcalde de Sant Pau de Segúries.
El cable aguanta l'aigua que ve del dipòsit, es va trencar i llavors això va cedir el tub i va sortir tot l'aigua. Degut a aquesta pèrdua d'aigua van perdre un 40% del dipòsit de l'aigua.
A més, s'han localitzat diverses fuites al nucli urbà, una de rellevant al barri vell que s'ha de reparar avui mateix. Davant l'emergència, des de l'Ajuntament han fet mans i mànigues perquè el poble no quedés sense aigua, però el treball és intens. Des d'ahir a la vespre s'han fet entrar fins a 100.000 litres d'aigua al sistema, litres que ja s'han gastat i fan que el problema segueixi existint. Des de l'equip de govern es volen replantejar a curt termini la gestió de l'aigua al municipi. Des de les xarxes socials de l'Ajuntament han emès un missatge demanant el mínim ús d'aigua a la població i prohibint usos com regar jardins, rentar cotxes o omplir piscines.
I a la Garrotxa, l'Ajuntament de la Vall de Bianya ha dut a terme les darreres setmanes millores en la recollida d'aigua d'alguns carrers del nucli de la Canya. Cada vegada repeteixen més els episodis forts de pluja i inundacions i és per això que el consistori ha destinat 25.000 euros a millorar la canalització d'aquestes aigües cap al riu. Gerard Puigdemont.
Els episodis de fortes pluges i inundacions es repeteixen cada vegada amb més freqüència i això obliga els municipis a estar més preparats per tal d'evitar problemes o desperfectes tant de mobiliari urbà com dels propis habitatges. A la Canya s'ha fet una actuació per absorbir millor l'aigua a diferents zones, concretament als carrers Jaume Balmes i Antoni Moner, però també a la zona de l'aparcament situat a l'altre cantó de la carretera principal. En parla l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac.
El que hem fet ha estat fer unes reixes a les entrades del carrer Jaume Balmes i el carrer doncs, del costat també, doncs, de posar-hi unes reixes de que quan l'aigua baixa de la carretera doncs, la puguem desviar ja cap al riu. Feia temps que ho estàvem treballant i ara l'últim les hem dut a terme doncs, aquest mes passat.
Les millores en el drenatge d'aigua d'aquest nucli de la Vall de Bianya han tingut un cost de 25.000 euros.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
Obrim pàgina cultural ja amb les festes d'altura, perquè els detallets Lil Dami o Gertrudis seran els caps de cartell d'aquestes pròximes festes majors de la ciutat d'Olot. Aquest migdia s'ha presentat la programació de les festes que se celebraran del 6 al 10 de setembre. Actes tradicionals com el correfoc, la norantada o l'encerro de marrans repetiran un any més. Les festes començaran el dia 6 a partir de 6:45 de la tarda amb la cercavila amb sortida des de l'hospici. Posteriorment es farà el pregó des del balcó de l'Ajuntament d'Olot a les 9 de la nit a càrrec de l'Hoquei Olot. Podeu consultar la programació sencera a través del portal web garrotxadigital.cat. I no deixem de banda les festes d'altura perquè les tradicionals camisetes de festes d'altura és una tradició que està en hores baixes. Ho asseguren els mateixos serveis d'estampat d'Olot, que lamenten una reducció abismal de colles interessades a lluir aquest element tan arrelat a casa nostra. La pandèmia, diuen, en va ser el detonant. Guillem Guardiola.
Una llàstima. Abans de la pandèmia, una de les grans preocupacions de bona part de les colles d'Olot els dies previs a les festes d'altura era dissenyar una samarreta divertida i original per poder lluir durant els dies de festa. Els serveis d'estampat veien triplicada la seva feina amb desenes i desenes d'encàrrecs procedents, sobretot, d'un públic jove. Tota aquesta afició ara s'ha perdut. El responsable d'una empresa d'estampació d'Olot, Josep Maria Falguera, destaca que els joves de la ciutat prefereixen una dessuadora o un element que pugui tenir un ús més prolongat.
A les bones èpoques passaven per aquí unes 140 colles, amb un mínim de 3 persones per colla. I aquest any passaran 2 o 3 colles, per exemple. Gràcies a Déu ja tenim feina, però la davallada ha sigut molt important.
Els serveis d'estampat apunten que la tradició de fer-se una samarreta en grup per festes d'altura ja s'estava perdent abans de la pandèmia en els nens i nenes de 8 a 12 anys, tot i que els joves de la ciutat encara ho continuaven fent.
La mainada, jo crec que lluïa la samarreta, quan la portava se la cuidava. Jo tinc clients de festes que potser guarden les samarretes de fa 15 anys, cada any, i encara les tenen superben guardades i supermaques, vull dir, era una passada.
Els serveis d'estampat confien poder fer revifar aquestes activitats de cara als pròxims anys amb iniciatives com ara un concurs.
I la Batalla de les Flors, un dels altres actes tradicionals de les festes d'altura, estrena un nou format que s'incorporarà a l'exhibició tradicional de carrosses fetes amb flors de paper. Els participants hauran de lluir únicament un element fet amb paper. És una de les grans novetats del cos Iris, que també tindrà un nou embolcall pel confeti més fàcil d'obrir i més sostenible. Natàlia Moreno.
S'acosten les festes d'altura i després de gairebé 100 anys celebrant la tradicional Batalla de les Flors, enguany l'acte arriba amb novetats. El cos Iris aposta per conservar el format de sempre amb les emblemàtiques carrosses fetes en paper, però incorpora un nou format en el qual els participants hauran de lluir un complement fet de paper per conservar l'escènica de l'activitat.
Seran dos formats, el format antic, que com diem nosaltres, que la gent participa, doncs, com bé diu ell, amb carrosses, amb flors de paper, i el format doncs, nou, que serà doncs, aquesta variant. Però bueno, hem arrastrat
molt.
Sí, i podem estar molt contents.
Una de les peculiaritats de la Batalla de les Flors és la guerra de confeti, que tant agrada a petits i a grans. Aquest any el públic tindrà un tipus d'embolcall renovat, més sostenible i fàcil d'utilitzar.
Aquest any també vam optar per fer un canvi en el format del confeti, perquè ens trobàvem que les boles, a vegades més que boles, eren bales. Perquè,
sí, costava anava... desfer, sí. Al final les s'enganxaven, les llençaven directes, i clar, sí. Aquí toqués, podia fer mal.
Sí. Vam buscar una fórmula perquè no fos tan comprimit el paper.
Com ja és tradicional, les bosses de confeti les fan els alumnes del curs pont de l'escola Joan 23 d'Olot.
I per tancar la carpeta cultural abans dels esports, parlem del Festival És Dansa, que a les preses ja ha engegat una nova edició que enguany posa l'accent a les creacions d'artistes joves. En total seran 7 dies d'actuacions de companyies de casa nostra, però també d'internacionals, com per exemple grups vinguts d'Uganda, Moldàvia o Uruguai. Dansa d'arrel tradicional i molta participació en una edició, la 41ena, que espera traure a 10.000 visitants en les diferents propostes.
L'Espresa serà durant tota la setmana l'epicentre de la dansa a nivell català amb una nova edició del Festival És Dansa que enguany arriba a la 41ena edició. Enguany el festival segueix posant èmfasi en el Pla d'Impuls de Danses d'Arrel promogut des de la Direcció General de Cultura Popular i Fira Mediterrània, però també donant veu i cabuda a la programació a joves creadors i les seves propostes. En parla la directora del festival, Núria Feixes.
Van arribar moltíssimes propostes de joves i vam com quedar sorpresos de la quantitat de potencial el jove que hi ha en el país i que no ens pensem, no? Llavors, és donar-los un lloc i una cabuda que puguin expressar-se i que puguin parlar. De fet, això, no? Ho sabrem a posteriori, el dimecres tenim un Parlem amb ells, amb els joves que parteixen de la dansa d'arrel catalana, i el dijous amb els que parteixen de la dansa espanyola i el flamenc. Per tant, descobrirem també això, quines són les seves inquietuds i tot què és el que volem, és el que volem conèixer i que conegui la gent.
Durant tota la setmana es podrà gaudir de prop d'una trentena d'actes a diferents espais del poble, a més dels campus És Dansa i els diferents tallers que representaran la part més participativa del festival. També hi és present l'ànima del festival, Esbar Marbogueny, amb l'estrena del seu nou grup, Marbogueny Beta. Des de l'organització esperen que durant tota la setmana 10.000 visitants s'apropin a l'És Dansa, setmana de visibilització de les danses d'arrel, però també pel propi poble, tal com assenyala l'alcalde del municipi, Albert Danés.
És un luxe per nosaltres com a poble, és un luxe tenir un festival com És Dansa, un festival reconegut, un festival ja no només reconegut a nivell de província, sinó a nivell de tot Catalunya. La gent es volca, vull dir, estarem una setmana doncs, que la gent està pendent de l'És Dansa, això d'on vida els comerços, d'on vida els restaurants i d'on vida la gent, que sortim, que ens anem a veure els diferents espectacles que ens munten, els diferents actes, i jo crec que és una setmana doncs, meravellosa pel nostre poble.
Enguany l'Es Dansa comptarà amb grups internacionals de Moldàvia, Perú, Uruguai i també de l'Índia. De fet, la companyia Guru d'Índia ha substituït a la companyia turca que havia de participar en un principi. Els ugandesos creient han estat els encarregats de fer un primer tast a la plaça major del poble aquest dilluns. Tots els grups internacionals seran presents a les nits d'Es Dansa i a l'espectacle Danses del Món de dissabte i diumenge.
L'esport a Ràdio Olot.
Ens posem als quecs, obrim la carpeta esportiva i ho comencem fent parlant de l'Atlètic Olot, que demana un espai propi on poder jugar a futbol. El club utilitza actualment el camp del Morrot, però l'ha de compartir amb altres equips. L'Ajuntament d'Olot està obert a parlar-ne i ja estudia opcions alternatives. Hi ha prevista una reunió després de les festes d'altura entre les dues parts per intentar trobar una solució viable.
Segons l'Atlètic Olot, el camp de les Mates hauria sigut un espai perfecte per fer créixer el seu projecte esportiu, però davant la negativa de l'Ajuntament de reconvertir l'esplanada en un terreny de joc, el club continua demanant un nou espai on jugar a futbol. El coordinador de l'Atlètic Olot afirma en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió que al camp del Morrot, on juguen ara, no hi caben.
No han quallat les coses, pels temes que hagin sigut, i si allà no pot ser, doncs ens agradaria que fos un altre lloc. Fos un altre lloc perquè al final serà un bé per tots. Sí que és cert que allà les Mates hagués sigut perfecte, si no pot ser les Mates, doncs ens adaptarem en qualsevol lloc. Però ja ens han dit que no hi ha espai. El Morrot és un camp que no hi ha espai. I ja comença a haver-hi problemes també en el camp, en zones amb molts de bots, zones amb què la gespa s'aixeca. L'any passat va haver-hi un forat dins d'un camp.
El regidor d'Esports de l'Ajuntament, Aniol Sallabona, reconeix que la concessió del camp del Morrot que demana l'Atlètic Olot no és gaire factible. Admet, a més, que són unes instal·lacions que han quedat petites.
I, per tant, el que sí que hem anat identificant és que cada vegada és més difícil poder encabir tots els entrenaments, tots els partits, en aquests dos camps que tenim a les instal·lacions del Morrot. És per aquesta raó que nosaltres ja hem començat a treballar amb altres opcions que pensem que ens pot oferir la ciutat, fins i tot doncs, amb equipaments que anem identificant a la ciutat i que pensem doncs, que podrien ser una via, no? Si més no per començar-ne a parlar, per mirar de quina manera podríem aconseguir habilitar o poder aconseguir tenir més espai, en aquest cas destinat al futbol.
L'Atlètic Olot paga 800 euros per utilitzar el camp del Morrot, el mateix import que, segons Sallabona, paguen la resta de clubs per utilitzar instal·lacions esportives municipals. El club ha mantingut converses amb el regidor d'Esports i amb el primer tinent d'alcalde, Josep Quintana. Les parts calculen poder-se reunir en les properes setmanes.
I seguim parlant de futbol perquè precisament el futbol territorial ja ha engegat els motors. Els equips garrotxins comencen una pretemporada clau per arribar preparats a l'inici de Lliga. La competició oficial arrencarà el cap de setmana del 16 i 17 de setembre, menys pel Sant Jaume Olot B de segona catalana que ho farà el cap de setmana anterior, el de Festes Altura.
L'agost encara els seus últims dies de vida i això suposa que els equips garrotxins no poden perdre ni un moment. L'objectiu ara és posar-se a to per arribar amb les millors condicions quan les competicions oficials comencin. El cert és que el futbol territorial encetarà enguany una campanya amb canvis de format i amb conjunts nous i renovats. És el cas del Santa Pau, que aquest diumenge ha jugat el seu primer partit de pretemporada al municipal Pitu Pedrosa davant el Peralada B. El seu entrenador, Jordi Planella, està content de l'actitud dels seus jugadors en l'inici de la pretemporada.
No, jo crec que s'han adaptat molt bé, és un equip molt nou, hi ha 16 jugadors nous amb la plantilla i bueno, a poc esperem que millorarem molt, necessitem temps i entrenaments, que és el que es necessita pel futbol.
La pretemporada també és sinònim d'una cuina d'experiments per a molts equips. Són dies de provar tàctiques noves per veure a quines s'adapten realment els jugadors.
Bueno, bones sensacions, que el que havíem treballat a la setmana, que era poca cosa tàcticament, ens ha sortit, que volíem treballar amb tres defenses, sortint tres defenses, ho hem fet a la segona part i part de la primera, i bueno, tot l'altre físicament, lògicament, es nota que venim de l'estiu, que fa dos mesos que fan poca cosa, i bueno, hem tingut 18 jugadors i amb 20 també haguéssim anat bé.
Les competicions oficials donaran el tret de sortida al cap de setmana del 16 i 17 de setembre.
Doncs amb el futbol territorial tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 22 d'agost de 2023, un dimarts on hem conegut la programació completa de les Festes d'Altura que se celebraran, recordin, del 6 al 10 de setembre. Poden consultar tots els actes ja des de fa unes hores al portal web garrotxadigital.cat i a les seves xarxes socials. Els dels serveis informatius de Ràdio Olot tornem a partir de les 3 amb els butlletins horaris. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.